COPE Vinaroz.
101.6 FM.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Bon matí de diumenge, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més, un diumenge més, des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa, i com sempre, acompanyats per Pol Hernández aquí al control, estem disposats a informar-los, a ser presents dintre de la seva vida pastoral, i esperem també que una vida que puguem viure i gaudir d'aquesta quaresma que des de fa doncs, ja una setmana bona estem vivint i estem compartint amb la litúrgia i amb el dia a dia. Certament de que aquest temps de pandèmia no ens ha de fer perdre el nord i, evidentment, ens ha de convidar a no quedar-se, en aquest cas, tancat dintre de la comoditat, sinó a exercitar la pregària, l'almoina i també el dejuni i l'abstinència que ens haurien de convidar a nosaltres a preparar-nos d'una forma molt concreta per a la festivitat de la Pasqua. Això és el que volem, això és el que demanem en aquest temps tan especial que és el temps de Quaresma. Avui, segon diumenge de Quaresma, segon diumenge que ens convida a nosaltres també, doncs, a poc a poc, anar acostant-nos i preparant-nos per a la festa de la Pasqua, i, evidentment, això no ho hem de deixar perdre, perquè no deixa de ser una oportunitat, un moment de joia, un moment d'alegria per a cadascun de nosaltres com a cristians i cristianes que som. I què millor que començar escoltant l'Evangeli, l'Evangeli d'aquest diumenge, segon diumenge de Quaresma. Escoltem-lo.
Jesús va prendre amb ell Pere, Jaume i Joan, i se'ls endugué a part tots dos sols dalt d'una muntanya alta. Allí es transfigurà davant d'ells. Els seus vestits es tornaren resplendents i tan blancs que cap tintorer del món ho hauria pogut blanquejar-los així. Llavors se'ls va aparèixer Elies amb Moisès i conversaven amb Jesús. Pere digué a Jesús, «Rabí, és bo que estiguem aquí dalt i farem tres cabanes, una per a tu, una per Moisès i una altra per a Elies». No sabia pas què deia desglaiats que estaven. Llavors es formà un núvol que els anà cobrint, i del núvol va sortir una veu. «Aquest és el meu fill, el meu estimat, escolteu-lo». Però de sobte, mirant el seu voltant, ja no veieren ningú més, sinó Jesús tot sol amb ells. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els va manar que no expliquessin a ningú allò que havien vist, fins que el fill de l'home hagués ressuscitat d'entre els morts. Ells retingueren aquestes paraules, però discutien entre ells què volia dir això de ressuscitar d'entre els morts.
Avui contemplem l'escena en la que els tres apòstols, Pere, Jaume i Joan, apareixen com extasiats per la bellesa del Redemptor. Es transfigurà davant d'ells, els seus vestits es tornaren resplendents. Pel que fa a nosaltres, en podem traure un missatge. Jesucrist, amb l'Evangeli, ha fet resplendir la llum de la vida i de la immortalitat, assegura Sant Pau al seu deixeble Timoteu. És el que contemplem plens d'estupor, com aleshores els tres apòstols predilectes en aquest episodi propi del segon diumenge de Quaresma. Així ho van contemplar, la transfiguració. És bo que el nostre exercici quaresmal poguéssim acollir l'esclat de sol i de llum en el nostre rostre i en els nostres vestits. Així ho esperem i així ho desitgem. Són una meravellosa icona de la humanitat redimida, que ja no es presenta en la lletjó del pecat, sinó en tota la bellesa que la divinitat comunica a la nostra carn. El benestar de Pere és expressió del que un pot sentir quan es deixa envair per la gràcia divina. L'Esperit Sant transfigura també els sentits dels apòstols i gràcies a això poden veure la glòria divina de l'home Jesús. Ulls transfigurats per a veure el que hi ha de més resplendent. Oïdes transfigurades per a sentir la veu més sublim i veritable, la del Pare que es complau en el Fill. Tot plegat, massa esglaiador per a nosaltres, avesats a la grisor de la mediocritat. Només si ens deixem tocar pel Senyor, els nostres sentits seran capaços de veure i d'escoltar el que hi ha més vell i de més joiós en Déu i en els homes divinitzats per aquell que ressuscita d'entre els morts. L'espiritualitat cristiana, va escriure Joan Pau II, té com a característica el deure del deixeble de configurar-se cada cop més plenament en el seu mestre. De tal manera que, a través de l'assiduïtat, que podríem anomenar amistosa, arribem fins al punt de respirar els seus sentiments. Posem en mans de Santa Maria la fita de la nostra vera transfiguració en el seu fill Jesucrist. Que tots poguéssim, al llarg d'aquesta quaresma, per què no, transfigurar-nos poc a poc, canviar la nostra vida, la nostra forma de ser, d'actuar, fugir del pecat que malauradament sempre està al nostre darrere i vol a vegades fer-nos caure en aquesta temptació. Això és el que avui volem, si més no, poder no fugir d'aquesta gran dificultat. I amb aquesta informació posem el punt final a la part litúrgica per anar-me'n a la part més, en aquest cas, informativa, perquè tenim notícies, algunes molt relacionades d'una forma molt directa amb aquesta pandèmia que estem vivint, perquè els bisbes amb parròquies en la Comunitat Valenciana van celebrar una missa per la fi de la pandèmia a la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats. Va ser el passat divendres, dia 19 de febrer. Un moment de pregària especial de tots els bisbes, en aquest cas que tenen parròquies a la part valenciana, l'arquebisbe de València, evidentment, el bisbe d'Oriola Alicant, el bisbe de Segorba-Castelló i també, lògicament, el nostre bisbe, i també els bisbes auxiliars, Esteban Escudero, Javier Salinas, Arturo Ros i Vicente Juan Segura. Tots ells van reunir-se, van aplegar-se a la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats per fer aquest moment de pregària a nivell eclesial també. I tornar a la nostra diòcesi, el passat diumenge 21 de febrer va tenir lloc a l'Església Catedral Basílica la festa de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, evidentment una festa que sempre acompanyava o era acompanyada de molts de malalts, d'hospitalaris, de preveres que ja recordaven l'anterior peregrinació a Lourdes i que, lògicament, ja estaven acaronant pràcticament la futura. Això, certament, aquesta vegada no va poder ser perquè en temps de pandèmia no es va poder portar a terme aquesta festa amb tota aquesta solemnitat que normalment es feia. Per això no va impedir que sí que es celebrés la festa i per això a les 11 del matí a la catedral, en una missa presidida pel senyor bisbe, concelebrada pel conciliari mossèn Jordi Centelles i també pel diaca permanent mossèn Josep Maria Folch, una celebració on va ser participada també per l'alcaldessa de Tortosa i també alguns regidors, membres de l'Hospitalitat i diferents membres del poble de Déu que van voler no perdre's aquesta festivitat. Un record especial en aquesta peregrinació, que tampoc aquest any se podrà portar a terme a Lourdes, però que sí que, lògicament, la pregària conjunta de tots ells recordava aquests malalts i malaltes, alguns d'ells en situació molt complicada per la situació que hem viscut. I amb aquesta notícia posem el punt i final. És el moment ara de deixar-los amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Bon diumenge i fins la setmana que ve, si Déu plau.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
El passat 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu, el Papa Francesc anunciava la celebració d'un any dedicat a Sant Josep, recordant que fa 150 anys el beat Pius IX el va declarar patró de l'Església Catòlica. Dedicarem alguns diumenges a glossar la seva figura, unint-nos així a aquesta celebració jubilar. encara que els textos evangèlics l'esmenten en poques ocasions, per la qual cosa la seva figura queda oculta si la comparem amb altres personatges, ens ofereixen suficients dades per a comprendre la grandesa de la seva fe i la importància de la seva missió en la història de la salvació. Els seus contemporanis, que segurament desconeixien els esdeveniments relatius a la concepció i el naixement de Jesús, la persona i la vida de Josep no els cridaria l'atenció. El veurien com un home just, com a bon pare de família que cuidava de l'esposa i del fill, piadós i observant de la llei, com un fuster honrat que vivia del seu treball. Per això la seva figura resulta propera a la majoria dels cristians que viuen la fe d'una manera discreta, sense cap afany de protagonisme, sense fer coses externament cridaneres i que passen desapercebuts. No és estrany, per tant, que siga un sant tan estimat pel poble cristià i que desperte tanta confiança en els creients senzills que en els moments decisius i especialment en l'hora de la mort s'encomanen a ell. No obstant això, el fet d'estar en un segon pla no significa que la seva tasca fora secundària als ulls de Déu, que havia pensat en ell per a una missió única, complementària i en certa manera semblant a la que havia de realitzar Maria: ser l'espòs de la Mare del Senyor i assumir la responsabilitat de ser el seu pare humà. Va viure aquesta paternitat sense cap protagonisme, convertint la seva vocació a formar una família en una oblació sobrehumana i posant la seva capacitat d'estimar al servei de Maria i de Jesús. Quan Déu escull algú per a una missió especial, mai l'obliga, sinó que demana el consentiment, posant així a prova la seva fe. Per a ser pare d'un gran poble, Abraham ha de mostrar la seva fe obeint a Déu quan li demana al seu fill Isaac en sacrifici. La fe de Maria la descobrim en el moment de l'Anunciació. La resposta a l'àngel és un acte de fe, de confiança i d'obediència a Déu, malgrat que tot no resulta clar. També a Josep se li demana un acte de fe. En el moment de major desconcert de la seva vida, Déu li demana que aculla a Maria i al xiquet que ella ha concebut per obra de l'Esperit Sant. En eixa situació de foscor es manifesta la grandesa de la fe de Josep, que es tradueix en obediència a Déu en tota circumstància: en la fugida a Egipte, en el retorn a la terra d'Israel i en la decisió d'establir-se a Natzaret. Josep va viure una fe plena, perquè tota la seva vida va ser una obediència a Déu. Aprenguem d'ell que la grandesa de la fe no es mesura per les aparences externes, sinó per l'autenticitat de l'obediència a la voluntat de Déu en la vida de cada dia. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve.
Fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.